El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart d'hora del matí, comencem la tertúlia del gall del monestir. Quin ensurt, eh? Que estàvem aquí fent la pretertúlia, que és la interessant, que és allò que es pot dir, que es pot explicar, però no es pot dir per antena moltes vegades. Saludem la Maria Sansa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Josep Maria Balcés, molt bon dia.
Bon dia, Fermí.
I el Pasqual Dosso, molt bon dia.
Bon dia.
Jo crec que el Joan Ramon Armadas hauria d'arribar de seguida.
Segur que arriba.
Sí, quan arribi... m'avisa, quan no ve.
Quan arribi el veurem, eh?
Sí, sí, sí.
I el sentirem.
El sentirem i el veurem. Que esteu molt bé parlat, perquè parlàvem de l'edat ara aquí, de si...
Ja no la diguis, eh?
No, la direm, no la direm, però...
Si som joves o no, eh?
I memòries, escriure les memòries. Depèn, hi ha gent que té moltes les expliquer, altres que no tantes, però...
Home, quan comences a escriure, penses que tens moltíssimes coses a explicar, eh?
Segur.
Sí, però no sé qui li interessen.
Ah, ningú, a tu. Ah. A tu per recordar-te'n de quan tenies 12 anys.
Exactament.
Home, doncs jo crec que en aquest cas, era una broma, jo crec que gairebé tothom pot escriure un llibre de memòries i de vivències, no crec que,
això segur.
Que hagin tingut vides avorrides, almenys, o s'ha de ser molt crític per valorar si és una persona passada.
Jo conec gent que deu haver tingut vides molt avorrides.
Sí?
Sí.
No.
Sí, sí, home, sí.
Sí.
És gent de vida molt monòtona,
sí.
Eh?
Jo tinc alguna parenta que és mestressa de casa, tota la vida ha sigut mestressa de casa i no té amics ni amigues.
Que no vol dir que no hagi estat feliç.
I que no vol dir que hagi tingut una vida avorrida. Tampoc.
No ho sé.
Que mestressa.
Però... Quan una persona només et sap parlar de cuina i de nets, no sé si pot ser gaire divertit, això.
Sí, jo crec que no es pot confondre la vida monòtona amb la vida avorrida. O sigui, jo crec que pot ser diferent, no? O sigui, a mi a la que em treuen de la meva monotonia, doncs em destroten. I en canvi no tinc una vida avorrida. Jo sé que els dijous estic aquí, els dimarts faig no sé què, els dimarts... O sigui, tinc una vida disciplinada, però no és avorrida.
Jo penso que els que estem aquí som una mica
sí,
especials,
sí,
que hem viscut... Hi ha una de les coses que jo valoro més és la capacitat de relacions que t'ha donat la vida. Relacions amb uns mons que no són directament potser els teus, que les circumstàncies t'han portat a relacionar-t'hi i a tastar. Jo moltes vegades, des quan estava diputat o estava doncs, amb responsabilitats d'aparença, havia tocat personalitats doncs, des de presidents del govern fins a no sé quantes coses que deia jo aquest no és el meu món, però les circumstàncies professionals m'han portat a tocar aquest món. I això m'ha portat una riquesa, i aquesta riquesa és la que potser en les memòries et queda molt també gravada,
sí,
perquè doncs, has
sentit
a reviure i has vist doncs, que has tastat doncs, moltes coses que potser hi ha gent que ha tingut una vida molt més monòtona, que no vol dir menys feliç.
No té res a veure una cosa amb l'altra. Pots tenir una vida molt distreta i ser poc feliç. No?
També.
I en penedir-se o no, ho deia, perquè ara em venia, quan parlaves de poder i de la teva experiència, segurament com a diputat has tingut més accés que no pas jo, per exemple, a algunes elites o gent de poder. Pensava ara amb el Tony Blair, mira, no sé per què, perquè se'n penedés, sí, ell va reconèixer que se'n penedia d'un moment de la seva vida a decisions polítiques rellevants que van afectar vides, inclús, vull dir que amb la seva implicació amb la foto de les Açores i les sí. conseqüències d'aquesta foto, em penedit, dic, ostres, gent de poder, no?, que realment això és suculent per plasmar-ho en un llibre, podríem dir, perquè és veritat,
sí, això sí.
Per l'interès general segurament hi ha d'altres experiències que poden interessar menys, però dius, quan ja tens un cert recorregut, és que em fa gràcia aquesta tertúlia perquè dic, ara semblarà aquí que tenim persones centenàries i no va així, vull dir que
anem cap aquí,
no,
arribar a centenària,
que sou joves,
a veure, jo el que sí que puc dir és que tal com explicava ara el Josep Maria, al llarg de la vida, home, jo puc dir que he parlat i he conegut el president Tarradellas, he parlat i he conegut el president Pujol, he parlat i he conegut el president Maragall. A veure, no sé si tothom pot dir això, no?
Exacte, ja s'ha estat, hi ha hagut una comunicació...
He conegut a la dona que va ser del Mitterrand, a la Daniel Mitterrand, amb unes jornades, a la Carmen Romero, que era una persona excel·lent, molt més bona que el seu marit, per descomptat. A veure, quan vas fent llista, penses, home, potser no tothom ha tingut la sort de conèixer tanta gent així.
No he saludat el papa directament.
Més o menys conocida.
Ja, vull dir que he tingut molt... No, jo vaig acompanyar en viatges al papa, en viatges d'aquests institucionals.
Però vas estar molt temps al Vaticà, no?
Corresponsal al Vaticà a Roma. I l'experiència aquesta, doncs, són mons que normalment no els tocaries en la vida, doncs, habitual de moltes persones, i les circumstàncies t'hi han portat, i això, doncs, és una riquesa, i ho guardes a dins, i més records.
Doncs heu de guardar els dietaris, els llibres, els... Vamos, això algun dia hauria...
Però no hi penses apuntar-te, això, en el dietari. No t'ho saps.
A mi tens massa ocasió, jo almenys, d'explicar-ho als fills. Perquè no...
Però tant els hi fum, els fills, tant els hi fum. No li donen cap mena de valor.
En canvi, sí que penso que et relaciones més amb els nets.
Sí.
Et relaciones més amb els nets.
Que sí, que sí.
Amb els fills potser hem viscut una vida més atabalada, o més i més d'allò, i bueno, i a part que jo estava molt poc a casa. I ara, en canvi, amb els nets em relaciono la mar de bé.
Tens més temps. Sí. Tens més temps lliure.
Això passa, això passa. Som memòries, apunteu-les, que ja d'aquí uns anys ja en parlarem. Potser surt algun tema interessant aquí. No sé si tant com el dels papers de Panamà, que això sí, són 12 milions de folis, que hi ha un equip de 370 periodistes que han hagut d'investigar durant gairebé un any. Ja hem dit...
Han investigat o han sistematitzat el que els hi han passat?
Això ja és l'era de la Big Data, que això és recollir dades, apuntar, identificar aquella part de verídic i què no, i d'extreure d'aquí, doncs, informació...
Home, aquí a Sant Cugat tenim una empresa que es va formar per fer la Guinardera, Dorn S.A., sí. Que una vegada que jo vaig estar investigant, bueno, un lío que vam tenir de judici amb aquesta empresa, que el vam guanyar, per cert, en el Suprem, hi ha una empresa que es diu Dorm Panamà, en la mateixa seu social.
Que també és dels NUT.
També és dels NUT, sí. Vull dir, perquè no sé si té algun lligam.
Ja veurem, perquè això que ha aprofitat la SEC, en el cas de l'estat espanyol, que ha estat la Sexta i el Confidencial, els dos mitjans que han delegat periodistes en aquest equip internacional per seguir el seguiment, sembla que aprofitaran també això de manera, podríem dir, comercial per anar traient informació a mida també, suposo, que acabin d'aquest recompte de grans dades que hi ha pel mig. Però jo el que volia dir, no ens expliquen res de nou, perquè és veritat que podem sospitar més o menys... qui pot tenir negocis o fortunes a paradisos fiscals, això no és nou. Tampoc hem d'aclarir també, doncs, que tenir diners a l'estranger no és il·legal, vull dir, això ja ho hem comentat, simplement...
Tenir-ho amb una empresa fantasma, potser sí, no?
Jo penso, això és una altra història. Si es declara aquest patrimoni posat en un altre lloc i està declarat, no és il·legal, això, no...
El problema
i depèn també de les legislacions de cada país, que no tots els països tenen la mateixa legislació. I jo he sentit comentaris de gent seriosa que justifica, doncs, el joc aquest d'empreses que tenen molt de capital i, doncs, de buscar la manera per estalviar-se impostos dins de la legalitat. Ara, uns altres, doncs, potser no han declarat, o potser després llavors els poden trobar en fals. Però, per tant, aquí s'haurà de... No tots els que figuren a la llista de Panamà els podem considerar que són uns persones que han estafat i que, doncs, són...
S'ha de triar.
I això que ho haurà de fer la justícia, no?
Però fixeu-vos que estem assistint en un moment meravellós des del punt de vista periodístic i jo crec, no periodístic, de la legalitat internacional, d'investigació. Jo crec que això fa 20 anys, com les llistes Falciani o com els papers de Panamà, Wikileaks, que ja jo crec que ja ens va acostumar, doncs, a parlar de cables i de... Crec que és un moment realment trepidant, perquè l'accés a aquesta informació, després ja dirimirem si és és verídic o fins en quin abast té això. Però el moment d'accés, sí, això jo crec que és impressionant, eh?
Però jo insistiria en una cosa, és a dir, que tant si és legal com si no, el que aquí hi ha, segur, una operació de tapar o d'estalviar unes aportacions fiscals que poden ser legals, la trampa pot ser legal, per dir-ho d'alguna manera, i per tant, doncs, no està, però està clar, els que més tenen, menys, és a dir, busquen maneres per no col·laborar en el sistema, diguem-ne, impositiu, que ajuda, doncs, també les economies dels estats. I no, això és...
Jo volia dir...
És l'escàndol.
Em sembla alguna cosa. Primera, això dels paradisos fiscals, realment, si es diu paradís, vol dir que és, va lligat al secretisme, a l'opacitat, a el que sigui. Tots pensem que el paradís fiscal és una injustícia de cara a la societat de cada país. Dius, ostres, crec que no és bo. Crec que no és bo per cada país que vagin a tributar altres bandes, etc, etc. I és possible, perquè em sembla que la Grífols tributa a Irlanda, perquè a Irlanda tenen menys impostos, etc, etc. Però llavors penses... Llavors penses, dius, ostres, i per què els estats no van contra els paradisos fiscals? Clar, a la que veus que el d'Islàndia, el de Rússia, el de no sé què, dius, no van per no fer-se allò
no fer-se
del
mortista.
No, no sabem el d'any, la col·lega...
Europa ens presideix un Juncker que el per exemple, havia, doncs, fet realment emparat d'alguna manera aquest sistema.
I la meva idea és que el que els estats no s'han atrevit a fer per interessos d'allò, ho han fet els periodistes. O sigui, per mi, ara estem assistint amb aquesta macrooperació, o teraoperació, com vulguis dir-li, al principi de la fi dels paradisos fiscals. És a dir, els paradisos fiscals es basaven en l'opacitat,
no,
en el secretisme.
No, trobaran altres camins, jo, això del final dels
sí, però
paradisos,
aquest,
en trobaran uns altres.
Aquest jo crec que la gent ja no... Al veure que tenen tants punts d'allò, jo penso que aquest, almenys el que sigui secretisme i opacitat, jo crec que s'han donat compte de que això es podia tocar.
N'hi ha un que no se'n parla massa i és un dels més alts que hi ha, que és Gibraltar.
Sí que se'n parla, sí.
Bueno. L'únic
que recordem que és el tema, és un tema molt singular en el sentit de, per exemple, el tema del tabac, que segons les estadístiques, Gibraltar sempre diu que tot el tabac que importa és per consum dels gibraltarencs.
Carai,
el que passa és que, clar, hi hauria d'haver algun problema aquí, perquè segons els recomptes, cada ciutadà de Gibraltar hauria de fumar 12 cartrons de tabac al dia per poder fer front.
Està molt mal, molt malalt tot.
O sigui, ha de sortir fum d'allà, eh?
No, però hi va haver una investigació periodística ja fa molts anys, on els vaixells de l'empresa del ministre, sí, Cañete, que ha tornat a sortir ara aquests dies, sí, amb el de Panamà...
La seva esposa.
Bueno
sí,
sí, no, a veure,
sí,
és molt fàcil posar la dona de...
Sí. Que és la germana o la tieta.
Tenir els vaixells que subministren, sí, petroli en l'estret de Gibraltar. Sí. A veure, per tant, si va estivant... I això va ser una informació periodística de no fa massa temps.
Sí, sí. També és curiós, el cas de Panamà, precisament recordem que amb les negociacions amb l'estat espanyol, recordarem a Zapatero que van el fet de propiciar, doncs, aquest canvi de denominació, que Panamà abandonés el terme de paradís fiscal, com a conseqüència vam tenir aquell acord de Cecil Vallehermoso per fer front al nou canal de Panamà.
També ho va fer França,
sí, però ja és curiós, sí, ja és curiós, perquè precisament abandonaven, diguéssim, una mica com l'obertura d'Andorra, abandonaven, doncs, aquest estatus de paradís fiscal, i en realitat és que a nivell d'administració pública al mateix país això no s'ha abandonat. És més, ells diuen que la pràctica que fan és habitual i legal, evidentment, al seu país, i que la responsabilitat, en tot cas, ells no poden fer-se responsables del que facin els clients, no? Els que juguen allà. Però
bueno, i els principals bancs d'aquest país estan allà, vull dir. Està el Banc de Sabadell, està allà.
BBVA, Santander, els grossos han tingut
no,
allà.
No, i estan perquè sí.
Diuen que han convidat a clients a obrir aquestes societats offshore a Panamà. Ja veurem com acaba.
És que jo recordo que la Caixa de Terrassa, fins a fa no sé quants anys, però pocs, tenia a les Isles Caimán. I dius, escolta, com és que dius que ho té tothom? És que si no, esclar, no és un món competitiu. Si tu estàs intentant optimitzar no sé què i no sé quantos, i un altre et surt amb un CD trencat a les Isles Caimán, diu, però jo també vull a les Isles Caimán. Després ho van deixar perdre.
Deia la Maria, si les dones de fulanos han de saber o no els negocis. Tenim també l'altre judici amb el cas de la Infanta. Realment la pràctica de en aquest cas de societats pantalla o fer servir testaferros familiars dones per fer signatures,
sí, sí.
També és una pràctica que tot just ara comencem a conèixer, però que està normalitzada.
Sí.
Vull dir, ara es destapa, però és una pràctica habitual, ja no la dona, posar familiars al capdavant de consells d'administració, de societats anònimes, d'accionariat important. Alguna cosa haurà de canviar, de transformar-se,
jo crec
que això de visualitzar-lo...
Després de la denúncia, per dir-ho d'alguna manera, d'aquestes operacions, jo estic expectant quan arribaran sentències sobre això.
Sí.
Perquè tenim molts casos que de corrupció,
que coneixem,
de manipules, ja, que coneixem amb noms i cognoms, i anys i panys, i al final o prescriu o troben una altra trampa o acaben, fins i tot jo aquesta mena d'operació del que reconeix que ha delinquit i això li estalvia presó, li estalvia...
A mi no...
Dius, bueno, això en quina societat estem? És a dir, el pobre nano que doncs, ha robat el supermercat no té temps de dir...
L'amnistia fiscal? Això,
no? Les amnisties fiscals que hi ha hagut i que... Bé, o sigui, la justícia empara també d'alguna manera o protegeix també operacions d'aquestes fraudulentes.
Jo sempre havia pensat que sé que és una botada, no? Però jo faria presidents de les empreses aquestes que han de fer trampes a qualsevol senyor que ja estigués a la presó, un reu. I li diria, escolti, vostè, allò, i com que aquell ja ho té per tota la vida, però bueno, li van fotent totes les...
Potser seria sospitós, per això, que aquesta persona fos un president de l'empresa.
Però ja s'està complint la presó, doncs diu, ja hi som per aquí.
Diu el Josep Maria Balcells, tot el tema del pas del temps, sobretot en relació amb judicis pendents, investigacions pendents, coneixent també el tema de la CAMP, que és flagrant,
amb el tema... Tenim el cas Palau, encara.
El cas Palau.
Fa més de 10 anys, escolta.
El que donarà, sí, també el cas Pujol.
Però és que aquesta gent tenen diners i poden tenir
jo crec que aquesta gent...
d'advocats, sí, que cada vegada van embolicant...
Però jo crec que aquesta gent el que deu tenir és una agenda plena de noms que a ningú li interessa que surtin publicats.
També.
Doncs també una mica l'apel·lació als diferents estats fins a on poden fer pressió per controlar o jutjar o els delictes que s'hagin pogut cometre a nivell fiscal, però després n'hi ha d'altres que seran complicats, perquè, i ho deien també com a exemple, el president Vladimir Putin, com es pot controlar, per exemple... Jo ja no sé fins a quin punt hi ha la broma o se li ha afegit una certa història d'humor al terme, però és veritat que en aquest sentit la competència entre altres estats a nivell de justícia, com que no hi ha un tribunal que empari o que controli a nivell europeu o a nivell de, en aquest cas, entre estats de competències, doncs, que algú pugui jutjar o no, i algú s'escaparà segur. I no és gent que quedi al marge de... És a dir, no estem parlant del president d'una illa del Pacífic abandonada, sinó estem parlant d'un interlocutor que fa negocis amb Europa i que fa negocis amb d'altres països, i pot quedar amb una impunitat absoluta.
Jo crec que no és si s'escaparà algú, sinó si n'enxamparan algú, el que deia el Josep Maria, perquè al final d'això se'n parla molt, i un no tenia operativa l'empresa, l'altre no tenia no sé què, i al final no sé què passa. I l'altre, jo per mi el paradigma d'això ha estat el primer ministre d'Islàndia. El primer ministre d'Islàndia, quan li van preguntar, el periodista li va preguntar, va quedar garratibat i va marxar, no va tenir capacitat de reacció. I després hi ha plegat, i Islàndia no és el Mediterrani, que aquí pots dir si és que els mediterranis són tramposos de mena.
Fixa-t'hi que Islàndia ja va tenir un procés complicat, es va canviar el govern, es va posar un govern que va endreçar el país i a les properes votacions van tornar a votar una altra vegada el sí. que els havia portat a la bancarrota primer. I dius, pues, escolti, feu-vos un mirar, no?
Sí, i a part era trampós.
A part era trampós.
Doncs estarem amatents també amb aquest tema, perquè jo crec que encara donarà de sí. Encara aniran traient històries, jo crec, eh? I personatges d'aquests papers de Panamà, en realitat, bueno, aquests fils que han arribat des de paraïsos fiscals, empreses pantalla...
El que passa que jo continuo dient una mica el que deia el Josep Maria, s'hauria d'anar analitzant paper per paper, perquè una cosa una cosa és que el Cribiller o el Messi o no sé què, l'advocat de turno li digui, escolta,
posa
això aquí, perquè no sé què, perquè aquesta gent pot ser molt bon...
Sí, motorista, però...
Motorista o futbolero, però pot no saber res de papers. Sí,
segur.
Però el del senyor Putin segur que no l'ha enganyat ningú, diguéssim, no? I altres persones que surten a la llista segur que no els han enganyat ningú.
Permeteu-me, això és la ràdio en directe, li direm al nostre tècnic Albert, que deu estar fent... altres, si ens podia portar una mica d'aigua pel Josep Maria Balcens.
No, jo per
la Maria.
Això és la ràdio,
no,
que tenim.
No.
Més coses. Tema Montoro, que això sí que ens afecta de ple a tots.
Sí.
Aquest ultimàtum que ha fet a Catalunya, em sembla que són dues setmanes per fer una retenció de diners per poder complir, fer front al dèficit marcat. Recordem que era el 0,7% el que marcaven per les autonomies i Catalunya s'ha situat el 2015 amb el 2,7%, que és molt. Són xifres que triplica una mica la desviació que ha fet
que
Catalunya.
Que l'agència aquesta que va muntar ell mateix,
l'IREFA aquesta,
ja li ha contestat que el problema no és de les autonomies, sinó que és que estan mal financiades.
No, i que gran part del dèficit és culpa de l'Estat. És per causa de l'Estat, és la Seguretat Social. És que això ja ho dèiem des d'aquí. Escolti, si l'Estat és un 4% i entre totes les altres autonomies és un 1% o alguna cosa d'aquesta índole, no carregui tots els neulers a les autonomies, i ara resulta que sent, com dius tu, aquesta agència, que són de tècnics, sí, que no són polítics, són tècnics, i li diuen això al Montoro. Jo crec que s'ho haurien de fer mirar molt, i li diu, escolti, que la culpa del dèficit no és de les autonomies, és de vostè, i després ha de saber repartir millor.
Jo penso que hem de reconèixer que uns i altres,
sí,
això d'ajustar pressupostos i de...
No en saben, no poden,
no volen, o interessos polítics fa doncs que no siguin capaços doncs, de... I estem ara, nosaltres mateixos aquí a Catalunya, el dilema... el repte dels pressupostos va lligat també amb coses d'aquestes, quina capacitat hi haurà de fer uns pressupostos que no incloguin retallades i que puguin destinar doncs, a acció social, etc, etc, com es demana des de l'esquerra. Els comptes són els que hi ha, els quartos són
plenament d'acord,
i per tant aquí s'ha de distribuir, i llavors es fan mans i mànigues per justificar una política i unes prioritats que no sempre doncs, van lligades al rigor dels comptes, i ens anem endeutant perquè doncs, es necessiten diners per moltes altres coses.
El que passa que els que hem estat anys a l'administració sabem que és més fàcil, o és el que s'acostuma a fer a totes les administracions que jo conec, duplicar coses, posar més funcionaris, posar més personal, posar més serveis, que no mirar de fer útils els serveis que fas.
Optimitzar-los.
A veure, en tenim en temes d'educació. L'altre dia sentia la nova consellera aquesta d'educació dient que ara se n'han adonat que ja no tenen nens de 3 anys, però en tenen masses. Perdona, els que hem estat a l'escola sabem que això no ho endivines d'un any per l'altre. Això ja ho veus venir.
Clar.
Ja ho veus venir. Ja veus que has de fer una retallada per aquí per posar els cap allà. Per tant, a mi em preocupa una mica que siguem tots massa alegres amb això precisament que dèiem, donar les culpes a un i a l'altre i aquest no ho fa bé i l'altre tampoc, però que no sapiguem optimitzar recursos. No n'hem après.
Jo estic plenament d'acord.
Jo no sé el Montoro el que durarà com a ministre, no? Vull dir, per tant, doncs això...
Com a persona que pot...
Les amenaces...
Ja hauria d'estar fora, no? Perquè estan en funcions i no van enlloc.
Però, vull dir, estem en un moment polític molt delicat. És a dir, perquè hi ha molts reptes, molts problemes, i no hi ha un executiu en aquest... Estem en funcions, i això vol dir, doncs, que qui dia passa any empeny. I això, doncs, no pot ser bo, de cap manera. Vull dir, tenim un problema aquí a Catalunya, tot i tenir un govern, d'alguna manera, doncs, ja consolidat i tal, però... grinyola per tot arreu,
per
també.
Tot arreu.
I a Espanya no en tenim, eleccions segurament a la vista, d'aquí un mes tindrem dissolució del Congrés, jo estic convençut. N'hi ha que encara assumíem que no, que al final doncs, se salvarà doncs, la capacitat d'investidura d'un o altre. Però jo penso que no, i per tant haurem passat gairebé un any, perquè d'aquí que es torni a formar govern, doncs ja haurà passat l'estiu, i haurem passat un any sense govern.
Però mentrestant el senyor Montoro haurà anat cobrant com a ministre, suposo.
I els diputats que no fan res perquè
també,
encara no hi ha allò, van cobrant cada mes el seu sou i no hi ha ni sessions parlamentàries, tu gairebé.
No.
I aquí van passar dos mesos igual, eh?
Igual.
Respecte al primer tema que dèieu, clar, crec que sort que estem dins de l'euro. Com s'arreglava això abans? Posaven en marxa la maquineta de fabricar diners i llavors, pues, si havies fet un dèficit de no sé què, doncs, bueno, allò quedava, fotien més diners en el mercat i allò s'havia acabat. Què passa amb el que deia la Maria? Diu, és veritat, jo crec que els tècnics, tècnicament sí que ets capaç d'intentar optimitzar els serveis, però llavors políticament no interessa, per lo que sigui. Deia, que tanquin els P3 o el que sigui de no sé què, de seguit amb el poble de no sé què surt una manifestació, escolti que aquí... I clar, i llavors hi ha gent que tria, més que la part tècnica, que jo crec que és la que s'hauria de fer per optimitzar les instal·lacions o els serveis, van a la part política. Jo crec que no són prou valents per poder prendre les decisions. Amb aquest tema que estàvem parlant ara del dèficit, fixa-t'hi que tota la baralla va ser per dir que si ens deixaven fer més dèficit. A veure, és que jo ja la pròpia paraula em diria que no és bo fer dèficit. Escolti, deixi'm el 0,7 de dèficit, que així es podré jo fer no sé quins serveis i no sé què. És cert que, com diuen en castellà, donde no hay harina, hay mohina. És a dir, després de passar les vaques grasses, ajustar-se és molt pelut. Llavors, quan ja el pernil el tens retallat i has de escurar els ossos, llavors queda molt poca cosa a escurar. I llavors ens trobem en aquest aspecte, que és el que deia Josep Maria, de que estem molt malament. Hi haurà manera de fer un pressupost amb aquesta... promesa, no sé si és una promesa o no, de dedicar uns diners al servei sense... No, jo crec que ja està tan retallat que jo crec que és molt difícil.
Primer, si hi haurà o no hi haurà pressupostos. A mi em fa gràcia... els consellers, per exemple, he sentit ja dues o tres vegades el conseller de Salut, Antoni Comín,
sí,
que diu, no, farem això. Ara, si no hi ha pressupostos,
exacte,
això no es podrà fer. No podrem arreglar... Bueno, doncs, si hi ha pressupostos, però els pressupostos depenen també d'unes prioritats que cada grup parlamentari tindrà. Vull dir, veurem la CUP amb Junts pel Sí si seran capaços de coincidir amb les prioritats d'aquests pressupostos. Clar, si treus d'una partida els has de posar en una altra.
Aquí
i aquí
està.
Una cosa o altra grinyola. I això, si no n'hi ha, no en raja. Allà on no n'hi ha, no en raja. I ja, tenim un repte i un problema que bueno, una cosa
però,
són...
però jo primer encara, Josep Maria,
sí, sí,
jo faria una planificació general, a veure, no si en aquest país quan siguem independents necessitem exèrcit o no necessitem exèrcit, vale? Sinó recursos sanitaris, els que tenim, els que funcionen i els que no funcionen, què gasten els hospitals, com ho gasten, a veure,
sí.
Una planificació ben feta, sí. Hi ha tècnics que saben fer-la aquesta planificació, doncs que la facin.
I quants càrrecs de confiança d'haver-hi, quants cotxes oficials ha d'haver-hi, quantes de llonces tard, com se...
Hi ha coses que es poden retallar i el poble no es morirà de gana.
Exactament.
Parlava ara amb el tema de reformular, optimitzar l'administració pública, el punt de partida també hauria de ser, suposo, la relació entre administració autonòmica i l'Estat.
Per exemple,
amb el tema de repetició de competències,
duplicitat de serveis,
i també perquè...
Sí, senyor.
D'alguna manera, quan Europa marca les línies sobre el sostre que ha de tenir cada país, el que es pot endeutar, el dèficit, després els països, en el cas d'Espanya, que té descentralitzada moltes competències, la redistribució d'aquest dèficit és correcta quan la pressió dels ajuntaments, de les diputacions i de la Generalitat, en el nostre cas, en el cas català, absorbeix molt més pressupost que no passa el de l'Estat? És l'atribució d'aquest 0,7 és correcta? Perquè això també potser s'hauria de calcular, perquè a mi el que una mica em frapa és si l'assignació del 0,7 a Catalunya és el just. O potser el 2,7 és, potser sí que és extralimitat, però vull dir, aquest marge que es marca des de Madrid és el correcte, perquè entrem amb la discussió de sempre. Després, no volem que hi hagi discussió entre o batalla entre Catalunya i Madrid, per exemple, però des del principi, tema sanitat, cultura, els serveis delegats, podríem dir, seguretat, això està, en aquest cas, delegat a les autonomies, a les que s'han volgut acollir.
A les que s'han volgut acollir, només.
Insisteixo, s'ha de tenir la mateixa vara de medir i de mesurar entre uns i altres, perquè això, aquest discurs no canvia.
Però és que això hauria de ser...
I des de l'any 80 i pico ja és així.
L'ABC de la planificació, clar, que és el que no, em sembla que no s'ha arribat a acabar de fer mai. Ara, no és el mateix una despesa dic ara a l'Aragó per dir alguna cosa,
Extremadura,
que aquí segurament que no és el mateix, però a part d'això s'ha de veure la gestió dels serveis i no ens n'anem a l'Estat espanyol. Què fan les diputacions, què fan els consells comarcals, què fan els ajuntaments? Perquè a lo millor aquí...
Per què hi ha tantes instàncies per fer uns serveis que podrien ser absorbits o assumits per la... És a dir, l'Ajuntament podria tenir unes competències encara més fortes. És necessari passar pels consells comarcals abans d'arribar a les diputacions, o podríem prescindir-ne i ens estalviaríem
A la Seu d'Urgell o el Trem segurament els hi fa falta un consell comarcal o una diputació que unifiqui serveis.
Una diputació,
penso que les diputacions
sobren
obscures, administratives. Són obscures les diputacions, no sabem quanta gent hi ha treballant-hi, no sabem quanta gent hi ha, els sous que cobren, no ho sabem.
Però això, a més, provoca una manca d'austeritat, perquè ja tots sabem que per demanar la subvenció, si l'Ajuntament ha dit que no, espera't que anirem a la Diputació, i la Diputació potser sí que té un fons cultural que allí podem encaixar. I si et diuen que no, espera que la Generalitat, em sembla que té... I vas mirant, clar, i amb això trenques qualsevol esquema de
racionalisme.
Hi ha fuites.
Exactament.
Parlàvem també del tema de Catalunya i d'Espanya, en aquest cas situació política. Espanya, em sembla que és avui que tenim la reunió de 3 de Ciutadans.
Jo no sé si s'acabarà fent aquesta reunió.
Sí que serà, però no sé si serà.
Ahir sembla, entre les rèpliques de Ciutadans i de Podem,
no sé si semblava
que
serà reunió de 3 o reunió de 1 més 1 més 1.
El que passa que jo, que vaig sentir una estona de rèplica, en el senyor Pablo Iglesias li demanaria una mica de sentit comú, perquè va dir coses que estan absolutament en desacord amb la ideologia del senyor Rivera. Li va contestar bé,
sí.
Li va contestar bé, i d'una manera més educada, diguéssim.
Va ser ràpid, sí.
Jo penso que són incompatibles i estem aquí en una escenificació de les discrepàncies com a dinàmica preelectoral. Jo ho veig així. Uns i altres, això és un teatrillo, doncs, que és una precampanya, i cadascú intenta afiançar el seu posicionament en contradicció amb els altres. I Pedro Sánchez està mantenint el seu protagonisme perquè li interessarà després, doncs, aparèixer com un referent de centre, doncs, més centrat, diguem-ne, políticament, i els altres, doncs, cadascú es tira per la seva costat, i aquí no cedeix ningú i anem a eleccions. I penso que la tàctica del mateix del Rajoy és una, des del seu punt de vista, és encertada. Dir, ell sabia d'entrada que aquesta gent no es poden entendre. I va dir, per què haig d'entrar jo a la baralla? Jo m'espero que es barallin i tal, i llavors sortir, fixar, busca, les enquestes continuen donant-li majoria, avui o ahir.
Passa que jo en aquest país diario, les enquestes no me les crec.
Jo tampoc massa, però però tenen una influència, no te les creus, però tenen una incidència, segurament. Perquè es fan per això una mica, no només doncs, per saber l'opinió de la gent, sinó per influir, de dir, escolta, aquest puja, aquest baixa...
I que a més l'encerten després, més o menys.
Més o menys, bueno, menys. Però fixa't, Ciudadanos li han donat sempre molt, uh-huh. i després va tenir sí, la tallada, ara li tornen a donar molt, i ja veurem què passarà tota la campanya contra Podemos, ajudat per molta gent, és perquè doncs, és una força política que amenaça doncs, l'equilibri que hi ha hagut fins ara amb els dos grans partits. Per tant, també doncs, és el blanc de moltes acusacions per desgastar-los.
Però jo volia dir dues coses. Una, no sé si tot el que es veu per fora és el que s'està fent per darrere, perquè jo veig que l'Iceta i el mm-hmm. Domènech
s'han anat veient.
S'han anat veient. A lo millor allà estan discutint una cosa i aquí per...
Però també es veu el Puigdemont amb el Pedro Sánchez.
Que sí, que sí.
I diuen
sí.
ara el que ja, diu l'ABC, a mi em fa gràcia.
I l'Oriol Junqueras amb el Pedro Sánchez.
Que devia ser envergonyant, jo no sé per què d'allò. I la segona cosa que deies del... Per tant, és possible que en aquests els hi arreglin per baix el que ells no saben arreglar per dalt. La segona cosa és la que deies tu de la tàctica del Rajoy. No sé si és encertada o no, jo no, encara no tinc prou perspectiva per veure-ho. Però ahir,
no,
si van anar...
Encertada res, però...
No.
Els seus interessos.
Espera't, perdona. No, perquè si després resulta que fan eleccions i guanya, vol dir que ha sigut encertat, per entendre'ns així. Però jo crec que ahir, quan es va dir que si aviam que si canviessin en el Constitucional, aviam si el govern en funcions havia
de donar
comptes i respondre, sí. i tot això, jo del PP hagués dit, jo també m'hi apunto. Jo crec que té raó, però m'apunto a veure si tinc raó o no tinc raó.
Diuen que hi ha discrepàncies dins del mateix partit sobre aquesta
postura. És que allà es van quedar sols com uns sols. Llavors és el que dic sempre, potser és la llista més votada, però també és la llista més odiada. Però també és perquè ells ho estan buscant.
Però ells ho han buscat durant 4 anys, que és el que hem dit des de sempre.
Doncs aquí tenien una oportunitat de rectificar. Diu, escolta, anem a preguntar-li al Tribunal Constitucional què hem de fer. Diu, jo també vull saber-ho, això. Jo també ho vull saber.
Sento intel·ligent. Hauria estat intel·ligent.
Sí, però si no ho fan...
Insisteixo que dins del Partit Popular han evidenciat que hi ha gent que estava més o menys, no sé si a favor, de votar conjuntament, però sí de qüestionar si no havien de donar comptes al...
Hi ha ministres que fan compareixences, i el Montoro mateix, el de Guindo sembla que està disposat a fer-ho.
I estranya que l'Anna Pastor, que per la idea que tenim aquí és una persona dialogant, almenys ha sabut dialogar amb el Santi Vila, amb el Puigdemont i tal, no comparegui.
El que passa que un analista del PP una vegada deia una cosa clara. El PP és com la Guàrdia Civil o com l'exèrcit. Allò, donde hay capitán no manda marinero.
No, també és veritat, si són més
disciplines. I si la senyora Soraya Santa Maria diu que no compareixi la Pastor, no compareix la Pastor.
Sí.
Cosa que, per exemple, en el PSOE no passa això, perquè cada un diu el que li dona la gana sempre i fa el que li dona la gana. Vale? Però... a veure, l'expresident d'Extremadura l'altre dia amb unes xerrades a Andalusia va dir claríssimament que a ell no li interessa que marxi Catalunya perquè ells es moririen de gana si marxés Catalunya, cosa que no havia dit mai quan era president, diguéssim.
I que alguns antecessors d'ell van dir que se meten el dinero...
Per tant, jo crec que no va comparèixer perquè no la van deixar comparèixer. Jo crec que és una persona molt
disciplinada.
Dèiem el que passa una mica a Madrid, ja veurem, aquesta reunió, dèiem, a 3 o d'un més un més un, com deia en Josep Maria Balcells, entre els que, d'alguna manera, precisament aquesta votació, hi aprofitava Podem per dir, mireu el mapa de votacions, com sumava a la fórmula a la valenciana del PSOE més Podem, perquè, bueno, es veien els punts verds, no?, d'aprovació de l'hemicicle, i deien, això podria ser una fotografia real i no esperar-nos a sanificar altres
però idees. Fixeu-vos, jo penso que hi ha una cosa. Una cosa és la investidura, que hi ha capacitat o no, i l'altra la capacitat de governar després. Són dues coses diferents. Sí, podrien arribar a un acord d'entesa per investir un president, però després les bufetades d'un govern de coalició o d'un govern de suport.
Bueno,
ho trobem a Catalunya d'alguna altra manera, vull dir que costa dir pacte a la CUP i Junts pel Sí, que està doncs grinyolant del tot, vull dir, no? Ja veurem fins ja, mira, la CUP posa ja el mes de gener com una prova de dir això, arribem a la
ruptura
o aquí doncs nosaltres pleguem veles. Doncs és això, s'ha pogut investir el Puigdemont, però no sabem si es podrà governar ni els 18 mesos que havíem previst.
Què en penseu? Precisament, el Lluís de Maria l'ha introduït el tema. Les passions de la CUP, respecte als seus socis, bueno, mig socis, Junts per Sí...
Jo no hi estaré d'acord, però jo penso que són coherents els de la CUP. Sí, sí. Ells han fet una declaració, se la creuen, hi ha hagut la sentència del Constitucional i han dit, escolta, vam dir que això nosaltres ens ho passaríem pel forro, doncs continuem doncs, recordant que encara, malgrat la sentència del Constitucional, nosaltres mantenim i això va a missa. I nosaltres desobeirem i no farem
cas. Però el que contesta Junts pel Sí és això està per sobre de la governabilitat del país?
Però la incoherència
suposo,
jo crec que...
Però Junts pel Sí, la incoherència.
Clar, la incoherència és de Junts pel Sí, okay. Perquè com se t'ocorreix agafar un soci com la CUP? Que és el mateix que dèiem abans de Podemos i Ciutadans. Sí. Vull dir, és que són antinatura.
I jo, si em permeteu, primera entenia o podia arribar a entendre que tinguessin desconfiança de l'Artur Mas, perquè l'Artur Mas era un independentista per venir benvingut.
Sobrevingut,
a
sí.
Sí, sobrevingut. A
de conveniència.
Ara se'n penedeix una mica.
Independentista de conveniència.
Bueno, però el Puigdemont era un independentista de pedra picada, per tant, amb aquest malfiança no n'hi hauria d'haver-hi. I en canvi, estan introduint aquests elements per veure si arriba al topall, per veure si realment és independentista, per veure si anem per bon camí. I la idea que jo tinc és que aquí passa l'escorpí i la granota. Vull dir, sabeu aquesta anècdota de l'escorpí que vol passar a l'altra banda del riu, veu una granota i li diu porta'm a l'altra banda del riu que d'allò, diu, no, que em picaràs. Diu, no, et picaré, home, no veus que si et pico ens enfonsarem tots dos? Jo no et picaré, i la granota deixa posar l'escorpí sobre sobre seu, i enmig, quan està enmig del riu, li fot la fiblada, i diu... Diu, hòstia, però no veus que ens enfonsem tots dos? I no puc fer res més, és la meva naturalesa. I jo però penso que la naturalesa és la naturalesa, de la CUP és aquesta.
No, jo,
és l'escorpí.
Jo crec que la naturalesa de l'escorpí està més amb Esquerra Republicana que amb la CUP.
A veure, explica-m'ho això.
Esquerra Republicana no ha sigut mai leal a cap govern dels que hi ha estat coaligat, mai. I ara no sé si la CUP està fent el que diu Esquerra Republicana que faci.
Si això ho dius pel tema del tripartit, de la primera sortida que van escenificar...
La primera, la segona, la tercera, la quarta, la consellera d'Educació...
Però això els haurien de preguntar a tots. Que, és a dir, evidentment, des del punt de vista d'aleshores, el president Maragall, allò va ser gairebé alta traïció, però des del punt de vista d'ells...
Però són competitius. Argument... És que són competitius. Dir, Convergència i Esquerra són dues forces polítiques. Que,
són antagòniques, perquè tenen el mateix clientela.
En moments determinats doncs, poden anar junts, però a la llarga volen saber doncs, qui és l'hegemònic.
Qui és el que mana.
No? I passa doncs, amb la política a Madrid, ja veurem, doncs, ara, si venen eleccions, Convergència, que té por doncs, dels resultats, demana llista única. Esquerra ja diu que no, perquè li dona la possibilitat de passar-lo al davant. I, per tant, doncs, juguen a dir, a veure, qui és el moment del sorpasso d'una manera clara i definitiva, i Esquerra està esperant l'ocasió per passar pel damunt de Convergència i agafar l'hegemonia política a Catalunya.
El que passa que, fixa-t'hi, que Convergència, que sempre havia sigut un partit que jo diria liberal, dintre del món liberal, de cop i volta agafa la clientela d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana sempre ha sigut independentista,
sí.
I no ha negat mai que sigui independentista, però Convergència no havia sigut mai independentista. Per tant, hi ha un moment que s'han de barallar per la mateixa clientela.
I fixa't, la reunió que diuen i que posen doncs, el contingut entre Puigdemont i Pedro Sánchez, li diu, escolta, jo renuncio a la consulta i tal, si tu em dones un finançament, doncs més bo. Bueno, això Esquerra no ho farà segurament.
Bueno, tampoc no ho sé, perquè tampoc no sabem què van parlar, vull dir, vés a saber.
Doncs en un tres i no res arribarem a l'hora en punt. Per cert, aquest diumenge tenim la marxa infantil,
sí.
Vull dir, prepareu-vos per si veieu nens, la gentada de nens que
creuen. Pensava que ens deia si ens hi apuntàvem.
No, ja sé que no.
Podeu anar,
donar ànims i suport durant el camí, fer el camí
diferent del que fan els nens.
Per què?
perquè estorben.
Sí, sí, això és veritat. Sí,
els pares, els avis i tota la parentela estorben el camí dels nens. I hi va haver anys que es va prohibir fer el mateix camí.
Jo crec que és dels actes més entranyables de Sant Cugat.
Sí.
Primer, veure la mainada junts, encara que siguin sortint del col·legi aquí agafats per la bata, a mi és entendridor.
Jo ho recordo molt de quan els nens eren petits.
No, i coneixen, els ajuda a conèixer la muntanya, a preservar la muntanya...
I un element integrador. És igual que siguin blancs, que negres, que gros, que el que sigui. Jo crec que és molt maco i els veus agafats de la mà. I jo moltes vegades vaig a la sortida perquè és un tema que és molt divertit. Nosaltres al dia anem a Flix.
Home,
ja sí, tu vas dir-ho l'altre
dia.
Els de la Lira no n'hi ha cap que tingui edat per anar a la marxa.
Doncs ho hem de deixar aquí.
No, perdona un moment,
afegeixo
això de Flix perquè és entre els detritus aquests que han abocat al riu, que s'estanca la Aircross, etc., està el poble trist. I confien en nosaltres perquè els hi remuntem els ànims.
Segur que sí, ho deixem aquí, fins demà.
El gall del monestir.